El radioinformatiu de Ràdio Martorell. Edita i presenta Irene Jurado.
Què tal? Salutacions. La Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament manté obert el termini per sol·licitar les subvencions destinades a impulsar l'activitat econòmica local, adreçades tant a persones emprenedores com a petites empreses amb presència al poble. Aquestes ajudes, tramitables a través de la seu electrònica, s'han simplificat aquest any per facilitar-ne la demanda i algunes d'elles són compatibles entre si. Les línies subvencionables, aprovades el passat abril, se centren en 5 àmbits: creació d'ocupació, formació per fomentar l'ocupació, creació i millora de l'activitat econòmica, accessibilitat universal i visibilitat del comerç i la gastronomia local. En parlem de seguida al radioinformatiu resum de la setmana. Abans, però, altres temes en titulars. Serena i Fàusia, dues joves optometristes procedents de Moçambic, estan realitzant una estada formativa a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, un dels centres de referència mundial en oftalmologia pediàtrica. La iniciativa està impulsada per l'ONG martorellenca Ocularis. Aquest mes d'agost, la Regidoria d'Esports ha posat en marxa una nova proposta d'activitats dirigides al Centre Integral d'Esport i Salut. El programa va començar aquest dijous, dia 7 d'agost, i s'allargarà fins l'1 de setembre, coincidint amb l'inici de la nova temporada. Martorell es prepara ja per la Festa Major, que se celebrarà del 14 al 16 d'agost. L'humorista Pep Plaza serà el pregoner dijous 14 d'agost a 7:45 del vespre. L'endemà, divendres dia 15, a 9:45 de la nit, presentarà l'espectacle El Substitut al Progrés. I ja saben que la Festa Major és una festa de festes. Avui farem repàs de la Festa Petarda, també dijous 14 d'agost, amb DJs i artistes de l'escena queer barcelonina, la Festa Vermut de divendres 15, amb el Concert d'Americanus, i la Festa Color amb el Holi Festival, també divendres. La Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell informa que manté obert el termini de presentació de sol·licituds de les línies de subvenció per impulsar l'activitat econòmica. Van adreçades a persones emprenedores i també a petites empreses amb domicili social, delegació o centre de treball a la nostra població. Per optar a qualsevol d'elles, cal tramitar-les a través de la seu electrònica. Les 5 línies de subvenció que es concedeixen enguany en aquest àmbit van ser modificades i aprovades en el ple municipal del passat mes d'abril. Es destinen a 5 àmbits temàtics, que són la creació d'ocupació, la formació per fomentar l'ocupació, la creació i millora de l'activitat econòmica, la millora de l'accessibilitat universal i visibilitat del comerç i la gastronomia local. La regidora de Promoció Econòmica, Comerç, Mercats i Turisme és la Rosa Cadenes.
Són les bases de subvencions per l'impuls econòmic de les activitats econòmiques que hi ha a l'Ajuntament de Martorell, del comerç sobretot, que ja existien, que el que fem és modificar, per exemple, la unió entre la subvenció que teníem pel barri de la Vila, posar-la dintre d'aquestes mateixes bases i també millorar el que és la justificació, la presentació en coses que ens hem trobat amb la campanya anterior que alguns comerços no tenien clar a l'hora de presentar. Són compatibles les ajudes que no siguin per la mateixa finalitat. Tu pots demanar per contractar un treballador, tu pots obrir un negoci i tu pots demanar una ajuda de l'accessibilitat. Abans no eren compatibles les que eren per obrir una nova activitat.
Afegia Cadenes que aquest any s'han introduït modificacions per unificar la demanda de les subvencions i posar-ho més fàcil als emprenedors que vulguin crear una activitat econòmica a Martorell.
Nosaltres el que fem és posar-lo tot el més fàcil possible perquè qualsevol emprenedor que vulgui crear un comerç a Martorell pugui crear una activitat econòmica, pugui acollir-s'hi amb una d'aquestes 5 línies, ja sigui contractant personal, ja sigui adaptant per l'accessibilitat, ja sigui una nova activitat o una segona activitat perquè desdobla en 2 barris. Tot això està recollit i tot això està fet parlant amb les associacions d'empresaris, amb les associacions de comerciants, amb el comerç directament en primera persona. I hem modificat coses, sí, perquè els comerciants ens deien «Ostres, això no ho heu recollit i ens aniria molt bé que tinguéssiu en compte aquesta part d'aquí a l'hora d'anar a una fira o a l'hora de muntar un stand o a l'hora de fer una terrassa en un bar». I totes són observacions que hem anat recollint durant un any i hem pensat «Doncs si podem modificar-les i estem a temps, millor modificar-les i posar-les el més fàcil possible».
Per optar alguna d'aquestes línies de subvencions, cal ser persona física, autònoma o persona jurídica amb una plantilla no superior a 150 treballadors, a excepció de les línies 3 i 5, on la plantilla no ha de superar els 10 i està donat d'alta en algun dels epígrafs de l'impost d'activitats econòmiques o registre corresponent. També cal tenir el domicili social, delegació o centre de treball al municipi de Martorell i disposar de la corresponent autorització, llicència o permís necessari per exercir l'activitat, o si s'escau haver efectuat la perceptiva comunicació o declaració responsable a l'Ajuntament de Martorell. La Serena i la Fàusia són dues joves optometristes procedents de Moçambic que estan realitzant una estada formativa a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, un dels centres de referència mundial en oftalmologia pediàtrica. La iniciativa, impulsada per l'ONG martorellenca Ocularis, té com a objectiu reforçar les seves competències tècniques i clíniques en l'àmbit de la salut visual. Convidades per Ocularis, les dues professionals han estat becades per desplaçar-se fins a Barcelona i formar-se al costat de l'equip d'optometristes del centre hospitalari. Durant dues setmanes passen consulta com a observadores, veient de primera mà com es treballa l'optometria pediàtrica en un context hospitalari europeu. Així ens ho explicava Joan Prat, que és el president i fundador d'Ocularis.
Això està relacionat amb un programa formatiu que tenim a Moçambic, els d'Ocularis, que està relacionat amb una sol·licitud del Programa Nacional d'Oftalmologia d'allà de fer formació amb refracció pediàtrica. Segons ells, escolleixen una sèrie d'alumnes, és a dir, d'optometristes que estan en hospitals d'allà, que consideren doncs, que estaria bé que rebessin aquesta formació. I llavors, què fem? Pues, els hi ensenyem a fer refracció pediàtrica allà, però aquest any vam decidir becar a dos d'ells perquè vinguessin aquí 15 dies a practicar i veure quin era el modus operandi, diguem, de lo que és l'optometria pediàtrica en l'entorn europeu. Són dos noies que estan aquí. Una crec que és de l'Hospital Central de Maputo i l'altra l'Hospital Central de Quilimani, que és una ciutat que està més al nord.
L'estada inclou tant observació com pràctica supervisada. Poden assistir a consultes, veure com treballen els professionals i, en alguns casos, repetir les proves sempre sota supervisió, ja que els seus títols no estan homologats a Europa i no poden visitar pacients de manera autònoma.
Bueno, el que més els sorprèn és la manera de treballar. Que, clar, és molt diferent com es treballa a l'Àfrica, encara que estiguis en un hospital important, que com es treballa a Europa. Aquesta és la part que més els crida l'atenció. El que més és practicar. Els nostres optometristes fan la feina, doncs ells estan allà i han d'observar, perquè són observers, i després poden repetir les proves que els professionals d'aquí fan. El que no poden fer és visitar-los directament. És el que en diu la figura de l'observer. Això en el sector mèdic funciona d'aquesta manera. Si tu no tens un títol convalidat en el país on estàs rebent la formació, tu no pots atendre directament els pacients. Si, en canvi, pots acompanyar a un altre professional mentre fa el seu treball.
Les dues professionals s'allotgen dins el mateix recinte hospitalari en un espai cedit per Sant Joan de Déu per professionals que venen de fora en el marc de projectes de cooperació. Això els permet estar completament integrades en l'entorn hospitalari durant tota l'estada. Aquest intercanvi forma part de la missió global d'Ocularis, una ONG fundada l'any 2010 amb una vocació clarament formativa i sostenible que actua actualment a Moçambic i a Senegal. La seva activitat se centra en capacitar professionals de l'oftalmologia i l'optometria perquè puguin aplicar els seus coneixements adquirits dins el seu propi sistema sanitari.
Ocularis és una llei d'oftalmologia i d'optometria que té un format com molt pedagògic, diguéssim, molt de formació. Fa desenvolupament a través de la formació, no tant a través de dotar equipaments, o sigui, de comprar producte, no? És més una ONG que desplaça a terreny un professorat. I normalment el que es fa és una formació pràctica, algo que serveixi per millorar, diguem, les teves capacitats professionals. Llavors, projectes que hi ha, treballem en aquest moment a dos països, a Moçambic i a Senegal.
Doncs, Prata'ns, desenvolupar quins són els projectes que duen a terme tant a Moçambic com a Senegal.
A Moçambic hi ha el projecte, diguem, mèdic, no?, que és d'entrenament quirúrgic, i hi ha entrenament quirúrgic amb temes d'operacions de parpella, d'operacions de catarates. I després també hi ha la formació d'optometristes amb oftalmologia pediàtrica, sí, amb refracció infantil. Aquests són els dos que ens movem allà. Un està vinculat a l'Hospital Central de Maputo i a la Universitat d'allà, i l'altre està vinculat amb el Programa Nacional d'Oftalmologia. Diguem que el d'optometria és del Programa Nacional i l'altre és de l'hospital. I a Senegal tenim és un diploma universitari d'oftalmologia pediàtrica, que els hi fem les pràctiques, el vam fer nosaltres, el vam crear nosaltres deu fer uns 6 o 7 anys, i ara doncs, l'únic que anem a fer és a fer pràctiques. I després també fem pràctiques amb una altra universitat amb temes també d'optometria.
Quan tornin a Moçambic, Serena i Fàusia no només ho faran amb nous coneixements i habilitats, sinó amb una nova mirada professional que pot marcar una diferència real en la vida de molts infants. Aquest mes d'agost, com a novetat de la temporada, la Regidoria d'Esports ha posat en marxa una nova proposta d'activitats dirigides al Centre Integral d'Esport i Salut, el CIES. El programa va començar aquest dijous, dia 7 d'agost, i s'allargarà fins l'1 de setembre, coincidint amb l'inici de la nova temporada. La graella inclou diverses disciplines adaptades al període estival, amb l'objectiu que els usuaris puguin mantenir la pràctica d'activitat física durant tot el mes. El regidor d'Esports és Gerard Mimó.
En els darrers anys hem observat un canvi amb els hàbits de vacances. Cada vegada hi ha més persones que passen l'agost a la ciutat o bé combinen els dies de vacances amb períodes laborals. Per aquests motius i amb la voluntat d'adaptar-nos a aquesta realitat, hem decidit mantenir una oferta d'activitats dirigides durant aquest mes. A més, hem atès els suggeriments d'algunes usuàries que ens han expressat la seva voluntat de poder continuar fent activitat física al llarg del mes d'agost. Així doncs, volem oferir una proposta prou atractiva perquè tothom qui ho desitgi pugui seguir cuidant-se, mantenint el vincle amb l'esport i amb els grups d'activitats dirigides.
El responsable del CIES, Guillem de Mas Ramon, subratlla que és la primera vegada que el centre ofereix aquest tipus de graella durant l'agost.
Aquest mes d'agost, com a novetat d'aquesta temporada, la Regidoria d'Esports oferirà una proposta d'activitats dirigides al Centre Integral d'Esport i Salut. Les iniciarem el dijous 7 d'agost i s'allargaran durant tot el mes fins l'inici de la nova temporada el dia 1 de setembre. La graella d'activitats dirigides permetrà a les persones usuàries, cosa que fins ara no podien fer durant el mes d'agost, mantenir aquesta pràctica d'activitat física durant tot el mes amb una oferta adaptada al període d'estiu, ja que no fem tota la graella que tenim habitualment, sinó que fem un percentatge bastant alt d'aquesta graella. Aquesta mateixa es pot consultar a la web del patronat. Les reserves es poden fer pels mitjans habituals i també els usuaris han rebut una comunicació, un correu electrònic, on tenen tota la informació detallada i els enllaços pertinents per consultar tant la graella com aquestes reserves o poder reservar les activitats dirigides.
Doncs les persones interessades poden consultar, com deia de Mar Ramon, la graella d'activitats al web del patronat, patronat.martorell.cat, i realitzar les reserves de manera habitual, tant en línia, a través d'aquest enllaç, com presencialment a la recepció del CIES. L'humorista Pep Plaza tornarà a Martorell aquest mes d'agost amb un doble paper. Serà el pregoner de la Festa Major el dijous 14 d'agost a 7:45 del vespre i l'endemà divendres, dia 15, a 9:45 de la nit, presentarà El Substitut al Teatre El Progrés. Conegut per les seves imitacions d'esportistes, polítics, cuiners i periodistes, Plaza és molt més que un imitador. És també actor, músic i un gran narrador de realitats a través de l'humor. El Substitut, Plaza, explica com ha estat anys fent d'altres persones en els escenaris i en esdeveniments privats fins que ha decidit deixar enrere aquest rol secundari i reivindicar-se com a protagonista de la seva pròpia història. En aquesta entrevista prèvia ens parla del pregó, de l'obra, de la seva trajectòria i d'allò que encara el fa vibrar cada cop que trepitja un escenari. Pep Plaza, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, molt bé, molt bé.
Enguany, Pep, tornes a Martorell, seràs el pregoner de la Festa Major. Què representa per tu fer aquest pregó i tornar aquí a casa nostra?
Home, representa agraïment en primer lloc i, per altra banda, l'estima que Martorell té en mi per tornar a repetir. Sé que va ser fa molts anys, el darrer cop que vaig venir. Vaig estar, crec, en un festival actuant a l'aire lliure i també vaig fer el pregó de fa molts anys, però no sé, potser em fa, ara m'atreviria a dir 15, com a mínim, no? Però tornar a fer el pregó en una vila com Martorell doncs és d'agrair per part de tant de l'Ajuntament com de la gent que suposo que li farà il·lusió de que vinguem a fer un pregó diferent.
Cal dir que, tot i que fa anys que va venir el Pep Plaza, és un dels pregons doncs, més recordats i que va agradar molt i la gent va riure molt. Sense fer spoilers, però ens pots avançar quin to tindrà aquest pregó? Serà més emotiu, més reivindicatiu, més divertit?
En aquest cas, el pregó ni serà reivindicatiu, ni serà... O sigui, serà un pregó divertit. Jo sempre penso que els que han de fer les reivindicacions i és directament el poble o, en aquest cas, l'Ajuntament. No? Jo el que faig és un pregó de festa major. Què és un pregó de festa major? És donar el tret de sortida a una festa que s'ha de viure intensament, però sí que és veritat que en tots els pregons dic que amb respecte, amb tolerància, etc. Això sí que sempre ho dic, no? Que no val tot en una festa, no? Que perquè sigui festa major hem de respectar, doncs, com no, durant molts anys hem estat fent molt incapeu amb el no és no i moltes altres coses, no? Però el que sí que faig és dir que es mobilitzi la gent, que participi en la festa major, perquè la festa major no només són els actes, sinó que, evidentment, sense la gent que hi participi, la festa no és res, no? I sobretot això, amb respecte. I a partir d'aquí el que faig és un pregó on hi surten tots els personatges que m'acompanyen sempre, perquè si tot això jo ho faig llegint un full, doncs, bueno, segurament que seria un pregó més, no? Però el que faig és fer un pregó imaginari, que al llarg dels anys he anat canviant i a cada vila ho faig diferent, on dic al poble o a la ciutat, doncs, que la gent s'imagini com seria el pregó si el fes el Pedro Sánchez, si el fes el Rajoy, si el fes el Guardiola o si el fes el Quim Monzó, no? I acabo amb una part musical, amb la guitarra, on animo a la gent a començar a escalfar la veu i a escalfar l'esquelet, no? I a moure l'esquelet. En funció del lloc on vaig, miro quina és l'orquestra o les orquestres que tocaran i fent una mica d'espoiler del que la gent que ens escolti heu de venir preparats amb un final de pregó on heu de cantar, heu de fer coros i heu de ballar per començar bé la festa major.
Clar que sí. Doncs com dèiem, el Pep Plaza que no vindrà sol, vindran tots els seus personatges en aquest pregó. L'endemà del pregó, però, presentes un espectacle que es diu El Substitut, aquí a Martorell. D'on surt la idea de fer-lo?
Mira, El Substitut neix d'un punt de partida que és el Quim Masferrer, que un bon dia el Quim em diu: Pep, hauries de fer un espectacle on tinguessis una escenografia, on tu t'ho maneguessis tot i on, a més, hi hagués un fil conductor i sigués una trama i sigués una comèdia, però d'un sol actor. Aleshores, jo crec que El Substitut neix d'aquesta conversa que tinc amb el Quim, li faig cas, sense ell segurament això jo no ho hagués fet, perquè jo, amb el tipus de monòleg que tinc d'improvisació, vaig tirant i m'ho passo molt bé. Amb l'altre espectacle que tinc amb la Big Band Jazz Maresme també m'ho passo molt bé, que és totalment musical, amb petites dosis de monòlegs i improvisació, però aquest, El Substitut, és un espectacle que és una comèdia. És una comèdia on l'embrió és, diguéssim, és autoficció, però l'embrió és la realitat, no? És una miqueta, és entranyable perquè hi participa, doncs, la meva mare, hi participa indirectament el meu avi, tot i que va morir fa molts anys, un gran amic que és l'Espartac Peran, i a més el Quim Masferrer, el Joan Pera, el Xavier Cerdà. O sigui, hi ha una sèrie de personatges que jo imito de fa molts anys, que a més en aquest espectacle hi formen part. I sense fer spoiler, perquè és la sinopsi de l'espectacle, és el substitut, és un noi que de jovenet descobreix que pot fer dels altres, pot fer imitacions, i aquest amic seu li diu: hòstia, podríem fer un negoci d'això, no? I a partir d'aquí hi ha una trama molt, molt divertida, i el que vol el protagonista és deixar de fer dels altres per fer d'ell mateix, però no se n'acaba d'en sortir, i hi ha un gir final molt divertit on la gent realment queda molt sorpresa, i és una manera de fer les imitacions que sempre porto des d'una altra perspectiva, no? Vull dir, des d'un altre punt de vista, molt més teatral, amb una escenografia, amb res d'improvisació, a no ser que passés alguna cosa, que sempre pot passar, però animo molt a la gent que vingui a veure El Substitut perquè és una història molt diferent a tot el que he fet fins ara.
Llavors té alguna part d'autobiogràfica o molt, no, Pep?
És autoficció, llavors hi ha molta realitat, inclús hi ha imatges reals, i la part ficcionada, si llegeixes entre línies la gent que em coneix o que m'ha seguit, veu que té molta part de realitat.
Uh-huh. Tria algun dels teus personatges i convida els oients a anar-te a veure tant el pregó el dia 14 com el substitut a 2:15 de la nit al Progrés el dia 15 d'agost.
Doncs si et sembla... Perdona que m'hi passi. Em passo jo. El Joan Pere, que va ser el que va inaugurar TV3 fa molts anys, ara donarà. Escolteu-me bé. Amics i amigues de Martorell, el 14 no us podeu perdre el pregó d'en Pep Plaza per donar el tret de sortir de la festa major. I, sobretot, el dia 15 no us perdeu El Substitut, que jo també hi surto, eh? Oh! Veniu al teatre, que us esperem. Vinga, que ja queden poquetes entrades. Apa, bona festa major!
I seguim parlant de la festa major que arrencarà, com dèiem, dijous 14 d'agost. Una de les cites més esperades d'aquell dia serà la festa petarda. La proposta combina música, espectacle i molt d'esperit lliure. Omplirà la plaça de l'Església de ritme, color i diversió fins ben entrada la matinada. A partir de les 11 de la nit hi haurà la Cerca Nit, una cercavila festiva i esbojarrada amb El Diable, La Valleta i Zebres Marching Band. Donarà el tret de sortir de la nit i a la mitjanit la plaça es convertirà en una autèntica pista de ball a cel obert amb el cartell d'artistes de l'escena queer petarda barcelonina. El coordinador de la festa petarda és Olivier Grau.
Mira, jo soc una persona que ha estat des de fa molts anys implicat en la nit de Barcelona i gestionant diferents esdeveniments i diferents festes del sector LGTBI queer, i sobretot he sigut coordinador durant 3 anys d'un concepte que es diu Revelada, que és un concepte bastant innovador al voltant de bars, entre queens, etcètera, etcètera. I una miqueta l'encàrrec va ser doncs, que intentés fer una selecció d'artistes de certa rellevància de l'entorn queer, petardo, diguem-ne com vulguem, per amenitzar la festa. I el que farem aquest any és una combinació de DJs amb música en directe, amb cantants en directe. Aleshores, el que intentarem és fer alguna cosa que sigui molt dinàmic, molt divertit, amb música que coneixi tot el món, molt participatiu, en la que es aniran, com et dic, combinant la música dels DJs i la música de 2 cantants en directe que aniran interpretant cançons i fent accions participatives amb el públic.
La nit comptarà amb 2 blocs musicals. Santi Capra, DJ argentí, resident a Barcelona, punxarà de 12 de la nit a 2 de la matinada i el relleu el prendrà el duo Umpalumpas DJs fins a les 4 de la matinada. A ells se sumaran Àlex Martín, DJ, cantant i drag queen molt conegut de l'escena barcelonina, i Ione Arteagoitia, que és cantant madrilenya, que combinarà veu, interpretació i molt d'estil. El divendres 15 d'agost, Martorell viurà una nova edició de la Festa Vermut, una jornada pensada per gaudir del dia entre cultura, tradició i bona música. Al matí arrencaran visites teatralitzades a l'enrajolada Casa Museu Santa Cana a les 11, a les 12 i a la 1, una activitat familiar per descobrir la història del museu. A les 12, l'Església de Santa Maria acollirà la missa solemne en honor a la patrona amb l'ofrena d'entitats i la participació de la colla de diables, dracs, gegants i capgrossos. En acabar, cap a 2:15, els gegants faran la tradicional retirada amb l'hora de plegar. El moment àlgid arribarà a 3:15 a la plaça de l'Església amb el concert Vermut, que anirà a càrrec d'Americanus, un grup que torna a Martorell per recuperar l'esperit de les tavernes. La Montse Creus és una de les integrants d'Americanus.
Americanus neix arrel d'un grup ja de músics formats i que tenen una trajectòria musical dintre de moltes formacions diverses. I una nit de Sant Joan, que estàvem fent la festa de ball d'una revetlla com a músics d'animació, doncs ja havíem parlat prèviament de fer un grup d'havaneres. Jo hauria de dir que el meu pare és un excantant del grup La Barretina, de Malgrat de Mar, vull dir que jo les havaneres les tinc sentides a casa de sempre, no? I aleshores, doncs, aquella nit, doncs, ja vam posar fil a l'agulla i ens va sortir aquest el nom d'Americano, no? Americano és perquè representa aquells catalans que van anar a fer les Amèriques i en honor a aquest llegat, que va ser cultural i de molta dimensió, però nosaltres ens vam enfocar sobretot en la música, la manera. I una mica també perquè volíem recuperar aquestes cançons que se n'hi diuen d'anar i tornar, que són aquestes cançons normalment llatinoamericanes, que tenen aquesta trajectòria, que s'han escoltat aquí, però que originàriament no són nostres. I llavors, engruixit amb sardanes i cants de taverna. I a partir d'aquí ja vam començar.
També divendres 15 a les 6 de la tarda la plaça de les Cultures s'omplirà d'alegria, música i color amb la celebració del Holy Colors Festival, una de les activitats més esperades de la Festa Major. Un esdeveniment que tindrà lloc en aquest espai emblemàtic del poble amb l'objectiu de reunir persones de totes les edats en una gran festa oberta i participativa. El Pablo Picón és organitzador d'aquesta festa.
Un any més omplirem de colors la plaça de les Cultures amb aquesta festa que podríem dir que s'ha convertit en tot un referent, un clàssic de la Festa Major de Martorell, la nostra particular Festa Holi. Així que busca per casa la roba més velleta que tinguis, roba que, evidentment, puguis tacar perfectament i fins i tot puguis llançar a les escombraries perquè no saps com quedaràs quan acabi la festa. I el més important, vine amb els teus amics, amb la teva família, perquè jo crec que aquesta és la part més important de la festa, i és que la Festa Holi és apta per tots els públics i sobretot vine amb ganes de ballar, de saltar, de riure i de passar-t'ho d'allò més bé. Si no recordo malament, és a partir de les 6 de la tarda, això sí, el 15 d'agost, a la plaça de les Cultures. Com cada any, t'esperem a la nostra particular Festa Holi.
A més, a 7:45 de vuit del vespre hi haurà gelatada popular per tothom i també a la mateixa hora la ballada de sardanes organitzada per la secció sardanista de Martorell enguany amb la cobla Maricel. Així ens ho explicava el Màrius Escoda, president de la secció sardanista de Martorell.
Aquest any la Festa Major és 14, 15, 16. Nosaltres fem la ballada de sardanes concretament el dia 15, que és el dia de la Festa Major, i ja fa uns quants anys que es ve la cobla Maricel de Sitges, vull dir que és una ballada normal i corrent, són 9 sardanes, i bueno, es fan després de l'espuma de la festa que fan aquí, és clar. Queda una mica mullat i d'això, però bueno, el bo que és de la ballada és que hi ha gent, tota la gent se va a un lloc i no va molt despistada. Us diuen la ballada de sardanes que farem, que tocarà la cobla Maricel, cercant la nostra història d'en Jordi Molina, aquest és el programa que es ballarà, la Pepita de Bellvís, del Dani Gasulla, en Jordi i l'avi Josep, de Gapit Torrent, Va i Xula, de Ferran Carballido, Trampejant, d'Òscar Barquer, el Cor de Plata, de Ramon Vilà, Quimeta Bonica, de Josep Saderra, Volguda Calella, de Josep Maria Terrides i, per acabar, la tia Pepa, del mestre Capell.
Doncs us recordem que podeu consultar tot el programa de la Festa Major de Martorell al web martorell.cat/festamajor. Doncs ho deixem aquí per acabar. Rebeu una cordial salutació de l'equip que ha fet possible el radioinformatiu resum de la setmana amb el Gerard Gormedino a la producció, el control tècnic al Manel Garrido, l'Iris Garrido i l'Andreu Ortega, i qui els ha parlat, la Irene Jurado. Podeu continuar permanentment connectats a l'actualitat martorellenca al web martorelldigital.cat i també a les xarxes socials de l'Ajuntament. Que acabeu de passar molt bon cap de setmana.